A totes i tots, moltes gràcies per estar aquí. Jo sóc en Marc Balcells, sóc membre de la Junta d'Amics del Liceu i en nom meu i de tota la Junta els hi vull donar no només el molt bon any 2020, em fa especial il·lusió estrenar aquestes xerrades amb Aïda i amb en Marc, i em fa especial il·lusió donar-los la benvinguda a la primera de les activitats que farem al llarg de les òperes que es van representant aquí al teatre. Per tant, moltes gràcies per ser aquí i, com sempre els dic, no només gràcies per estar en aquesta activitat, sinó a totes les altres amb les quals sempre vostès responen d'una forma tan, tan amable i tan entusiasme. Així que en nom de meu i de tota la Junta, moltes gràcies. Avui venim a parlar d'Aïda. Primer de tot els hi haig de dir que no es troba avui en Miquel Peralta, que era la persona que tenia, que venia a presentar aquesta òpera. L'haig de disculpar per un motiu que estic segur que de sobres tots coneixen aquests mesos, que són així aquestes passes de grip que ens deixen a tots cau. I per tant, vull donar doblement les gràcies a Marc Sala, no només perquè sempre està disposat a fer-nos passar una bona estona, sinó perquè en aquest cas doblement ha sortit en socors del pobre Miquel. Així que en aquest sentit, moltes gràcies Marc per estar aquí. Els hi passo a presentar breument a Marc Sala, tot i que si han vingut altres presentacions pràcticament poca cosa puc dir que ja no sàpiguen, però en la figura del Marc no només tenim un gran tenor, sinó que a més tenim un divulgador cultural i un gestor cultural. Com a tenor no només ha estat finalista del Vinyes el 16 i canta per tota Europa, sinó que a més ja li he preguntat qui el vulgui escoltar en un futur Auditori de Barcelona o BC, un trio de Beethoven, ara que estem en la celebració d'aquest any, Beethoven. I a més, jo especialment perquè m'agrada molt el títol, un Don Pasquale Airun, que, caram, a més en Airun veure un Don Pasquale, doncs la veritat és que fa mal, ve de gust. A més, dir-los també que ha sigut divulgador cultural d'òperes en diferents institucions, la Casa Orlandai, el Conservatori del Liceu, etc. I a més, els haig de dir que és actualment president de l'associació Apròpera, que està dedicada a la difusió del gènere operístic, que es troba a Sant Cugat, aquesta associació. Sense dir gaire cosa més, jo crec que qui volen escoltar és l'altre Marc, que és el que realment val la pena escoltar, així que jo tanco micròfon. I Marc, moltíssimes gràcies. Bona tarda a tothom i gaudeixin de l'Aïda i d'en Marc. Gràcies.
Gràcies, Marc. Bé, doncs gràcies, Marc, per aquesta presentació. Gràcies a tots vostès, de nou, per ser aquí. Avui parlem de l'Aïda. Imagino que molts de vostès ja l'han sentit alguna vegada a la vida. Sí? No? A veure, qui l'ha anat a veure alguna vegada, l'Aïda? Molt bé, em sembla que tothom, eh? Si algú no l'ha aixecat, no... Perdó? Qui no l'ha vist? Ho fem al revés, qui no l'ha vist? Un, dos, tres, quatre... No arriba. Molt bé, això em poseu la feina més fàcil, eh? Perquè quan parlem d'Aïda, el problema no és què dir, sinó què no dir, no? De l'Aïda. L'Aïda és l'òpera més representada d'aquest teatre, del Gran Teatre del Liceu, la que té més de 400 representacions. De fet, a la pàgina web del Liceu podeu consultar tota la cronologia liceística que amb molta cura, rigor i afany elabora sempre l'alma mater d'aquest teatre, que és en Jaume Tribó, el nostre estimat Jaume Tribó, l'apuntador del Liceu, que amb molta cura doncs, ho ha documentat. Això ho trobeu a la pàgina web i veureu grans noms que han passat per aquesta casa des de la seva primera representació, 2 anys després de l'estrena, em sembla. Ara ho repassarem. Aïda de Giuseppe Verdi. A veure, Verdi, què podem explicar de Verdi que no sapiguem? Verdi, hi ha tantes òperes que no m'hi cabrien aquí, però per una mica contextualitzar dins del seu corpus operístic, diguéssim, està cap al final ja, no? El seu gran primer èxit va ser amb el Nabucco, però ja n'havia fet unes quantes abans, eh? Els primers anys d'aquests anys de galera, que sempre no em canso de repetir que anys de galera no és de galeres, de remar, sinó galera en italià vol dir presó, anys de presó, perquè es dedicava a guanyar-se la vida com tothom que comença, no? Currant hores i hores i fer òperes com xurros com podia, el més ràpid que podia, sense poder triar ni l'argument, ni on, ni com, i diguéssim que per ells va ser un suplici, uns anys de presó, fins que no va assolir aquesta notorietat a partir del Nabucco, que encara va continuar, diguéssim, amb l'èxit sobretot afegit de la seva, del seu compromís polític, no? Contra l'ocupació austríaca al nord d'Itàlia, tota aquesta història de Viva Verdi, no? Que es podia veure pels carrers, a les pintats de les parets, i Verdi era la manera de dir Viva Verdi, la manera eufemística o diguéssim tancada de fer un acrònim, no? De dir una cosa que no es podia dir, que era Viva Vittorio Emanuele, re d'Itàlia. Bé, què us he d'explicar? Em sembla que aquí... Això ja ho sabeu tots, i si no, benvingut. Bé, aquesta és una mica la cronologia de les seves primeres, les obres més, potser més destacades, el Rigoletto, la Trovatore i la Traviata, ja va ser aquí el punt d'inflexió total, amb aquesta trilogia popular de Verdi, com no, ja va fer el salt, ja va començar a composar amb menys celeritat, va poder ja cobrar uns dinerons, ja tenia notorietat. De fet, Verdi és el compositor d'òpera que eclipsarà i que omplirà pràcticament tota la segona meitat del segle XIX a Itàlia. Si la primera meitat havia estat, diguéssim, ocupada per la gran personalitat els primers anys per Rossini i després de la seva prematura i ràpida, diguéssim, jubilació, amb 30 pocs anys, va ser continuada per Bellini i Donizetti, a partir dels anys 40-50 doncs ja apareix aquesta figura fulgurant de Verdi, que va tenir, al contrari d'aquests nobles predecessors belcantistes, una vida molt longeva, tant com a vida artística. Recordem que això, Rossini, com he dit, es va retirar amb 30 pocs anyets, però va viure bastants anys cuinant i disfrutant allà a París, però sense composar més òperes a partir del Guillem Tell. Després va estar Bellini i Donizetti, que sí, també van ser molt prolífics, van fer moltes òperes, però en un curt període de temps, perquè van morir força joves per diverses malalties o causes naturals. En canvi, aquest senyor, fins al 1901, va estar produint, de fet, l'Otello i el Falstaff, diguéssim, el 87 i el 93, no tenen res a veure estilísticament amb tot el corpus anterior a això. Veiem una evolució, és un home que va saber estar al dia de la novetat, de l'actualitat musical de la seva època, i va saber fer aquest canvi i poder adaptar el seu llenguatge musical. I Aida, que és una òpera de maduresa plena, doncs ho podrem apreciar. I intentaré explicar-vos-ho perquè tothom ho pugui entendre, hagi estudiat música o no. Aleshores, qualsevol pregunta que tingueu, us agrairé que m'aixequeu la mà i m'interrompeu en qualsevol moment, sisplau. Sí? Aleshores, quan pensem en Aida, això ho preguntaré després, però en qualsevol cosa, després m'interrompiu si voleu tenir alguna pregunta o més. Antonio Ghislanzoni, aquest senyor d'aquí, de bigotis, és el llibretista de l'Aida, que no només va fer aquest llibret, sinó també va participar en la revisió del llibret de La Forza del Destino, de Verdi. Aida, aquesta òpera en quatre actes, de Giuseppe Verdi, amb llibret d'Antonio Ghislanzoni, basat en un argument d'Auguste Mariette, que era un egiptòleg francès, una mica que recollia tota aquesta, com dir-ho, no tradició, però sapiència de passió per l'egiptologia, nascuda arran sobretot de les expedicions napoleòniques a principis de segle, que van portar al descobriment de la famosa pedra de Rosetta, que es conserva al British Museum, però van ser, abans de tenir els britànics, que s'ho quedaven tot de segones, diguéssim, al British Museum, diguéssim, van ser aquesta expedició Champollion era el que va, gràcies a la pedra Rosetta, doncs van poder descobrir quin era el significat dels jeroglífics, etcètera, etcètera. Bé, però no és una qüestió, la gènesi d'aquesta òpera, d'amor per l'egiptologia, va ser un encàrrec que va ser fet per el governant d'Egipte al moment, Ismail Pasha, amb motiu d'obrir el canal de Suez, que va ser fet per un francès, precisament, Ferdinand de Lesseps. Bé, la gent diu popularment, l'òpera Aida va ser feta per commemorar això, l'obertura, la inauguració, van passar dos o tres anys, diguéssim, De fet, Verdi, quan li van dir això, va dir que ell no feia òperes per encàrrecs del moment, per ocasions de pompa i circumstància. I aleshores van dir, bueno, doncs és igual, tu fes-nos una òpera que te l'encarreguem i ja l'estrenarem quan tingui que ser. De fet, la tenien que estrenar al gener del 71, però com podeu veure, es va retrasar la cosa fins al desembre, perquè aleshores encara tenien problemes amb l'esclat de la guerra franco-prussiana. Això ja entrem en un terreny d'història, però bueno, la qüestió és que van tenir que retrasar-ho fins al desembre, es va efectivament estrenar al Cairo, i després us seguiré parlant d'aquestes successives estrenes perquè jo avui serà un dia de sorpreses. Es pensava que vindria a veure el senyor Miquel Peralta, no és així, sóc en Marc Sala. La següent sorpresa serà que jo com a cantant tinc la sort de tenir col·legues molt, molt macos i que canten molt bé. I resulta que un d'aquests col·legues me'l vaig trobar ahir dinant en un restaurant d'aquí prop del Liceu. I no és ni més ni menys que el senyor baríton que canta el rol de Monasro al segon repartiment d'aquesta producció, que és el senyor, el baríton tarragoní, Àngel Òdena. I m'ha dit, avui estaré assajant, si quan acabo em dóna temps de dutxar-me i no estic massa cansat, potser passo a viola. I bé, resulta que em giro i està aquí l'Àngel Òdena, si podem rebre amb un aplaudiment. Gràcies, eh?
No, al contrari.
Tenim un micro per tu?
Bueno, si voleu em poso la veu, però...
Saps què passa? Que després això ho pengen a internet i semblaria molt raro que se'm sentís a mi i a tu no.
Ah, vale.
Si aquestes paraules...
Hola. Bueno. No estic habituat a això.
Oi que no? Home, és que l'Àngel té un tros de veu, eh? Ho sabeu.
No, bueno.
Bueno, gràcies per venir. Com ha anat?
Bé. Bueno, hem fet pràcticament hem fet tota l'òpera, el que passa que, com no hi havia temps, perquè era un... Nosaltres ne diem un conjunt, un assaig conjunt, o sigui, que no és fer tota l'òpera. Vull dir, hi ha uns horaris marcats per l'orquestra, pel cor, i llavors hem intentat fer tota l'òpera, però bueno, el director s'ha saltat alguns números i tal per poder fer en temps tot. Però bé, ha anat molt bé, molt bé. La veritat és que content.
Hi ha l'escenari, la sala gran, amb vestuari...
Sí. En aquest cas avui hem fet amb vestuari, sí. Perquè nosaltres, com no vam... L'altre dia hi ha un antepiano, que l'antepiano és un assaig que sempre es fa amb vestuari i amb tot, no? I en aquest cas nosaltres no ho vam fer l'altre dels companys, l'altre repartiment, i per tant avui nosaltres hem anat amb vestuari, o sigui que bé, a més la producció m'imagino que ja la coneixeu, és fantàstica, i jo l'havia fet l'any 12, si no m'equivoco, i bé...
Hi ha alguna novetat?
Coses, ja sabeu. Bé.
Però hi ha alguna novetat, tot i que sigui la mateixa producció, t'has trobat amb alguna sorpresa?
No, clar, m'imagino que com sabeu el director d'escena en aquell moment va ser el Guti, que malauradament ens va deixar, i bé, ara han agafat un noi, un anglès, el Thomas, que bé, ha fet la... El que passa que... Lògicament, la posada en escena està molt basada en l'escenografia, està molt marcada per l'escenografia del mestre Escabanes, no? Uh-huh. Llavors, bé, a mi m'encanta.
I tu sí, si et puc preguntar, tu què has fet aïdes i bé, produccions bé, de tot tipus, de modernes i aquesta potser que és com més retro, més vintage, més recuperant la manera antiga de fer les coses... Hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès a dir, ostres, has d'anar en compte perquè aquests decorats doncs, són diferents o el vestuari potser és bastant elaborat, el teu?
No, a veure, sí, és evident que el vestuari... Però ja recordo que fa un any i mig vaig fer una ida del Hugo de Anna a Madrid, precisament, i també és també espectacular, diferent, perquè és de l'any 97 i van fer alguns canvis per coses de seguretat, perquè tot això ha canviat ara... Però bàsicament és una idea bé, convencional, a mi m'encanta. Sí que és veritat que has d'anar en compte amb l'estel, perquè al final són teles i és de paper això, i s'ha d'anar una mica en compte, fa por no, de tocar-ho, ja. Sí, com altres produccions que fas que no, en aquest cas fa una mica de por. Sí que és veritat que a nivell, de vegades hi ha produccions que hi ha molta fusta i també t'ajuda molt més a projectar la veu, no? Mm-hmm. En aquest cas és diferent, però també és veritat que com ja es feia en aquella època, estàs bastant
més endavant.
I aquestes coses, nosaltres ja saps que els cantants tot això ho tenim en compte i a veure cap on enfoques la veu, cap on la dirigeixes, etcètera, no? Perquè a més el Liceu és un teatre molt gran.
Sí.
I clar, la projecció de la veu ha d'intentar Bé, ja...
Mira, que ho digui un tio amb una veu com la teva, tan potent, ens crea una tranquil·litat als altres, resta mortals, no. Perquè inclús... Tu també, si pots,
vas cap endavant. No, jo, bé, jo sempre intento seguir el que em marca el director d'escena, sigui quina producció sigui, sempre ho intento fer, perquè a més és... Jo una cosa semblarà tonta, però ja quan ja tens una certa edat, el que t'agrada quan vas en una producció és aprendre. A mi m'agrada aprendre, perquè si no, no m'ho passo bé. Bravo. Llavors m'agrada aprendre dels directors d'orquestra, dels directors d'escena, és la manera de passar-m'ho bé, i llavors sempre intento el que em diuen intentar-ho fer, almenys provar-ho. Després, a partir d'allí, si alguna cosa que te resulta incòmode, que sigui, no és el cas aquí, perquè aquí no és, però ja, bueno, ara vaig, ja ho saps que vaig estar fent ara la cavalleria i els pallassos, i era una producció que, clar, molt, a mi em va agradar moltíssim, molt, però era una altra història, no? Una altra manera d'entendre-ho, i un s'ha d'adaptar tot, crec que per això, no sé, em dedico a això, m'agrada, i bé.
I lo del maquillatge, t'han de pintar molt o què?
Bé, en aquest cas, crec que no, perquè ja es veurà, però no, no és el cas, no. Per motius, ja sabeu, m'imagino, no ho sé per què, però no vaig molt pintat de negre. Totes aquestes coses ja sabeu que estan canviant i...
Sí, hi ha hagut una mica polèmica últimament.
I no, bueno, una mica fosc, una mica moreno i ja està.
Moreno de
Eivissa. De platja, que no. Que ara el mes de desembre, o perdó, mes de gener no toca gaire.
Doncs a pistes, esquí, eh?
Escolta, sí. Bé, no esquio, no.
No?
Home, no, primer perquè no m'agrada això, però perquè sempre penso que em puc fer mal i fora, ja no. Llavors estic 2 mesos de baixa i no puc cantar, no.
Escolta, aprofitant que estàs aquí, no sé si algú aprofita i vol fer alguna pregunta.
Sóc bastant tímid, eh? Jo no.
Fonin.
No, és que vinc una mica ara cansat i...
Això és res, doncs... Escolta, doncs gràcies, Àngel, la veritat.
No, al contrari.
Dissabte teniu el general?
Sí, sí.
I l'estrena?
El dia 14. O sigui que, si no m'equivoco, sí, és que jo sóc un molt despistat, eh? Crec que l'estrena del primer repartiment és el dia 13 i jo que crec que és així, és que ho he de mirar. Perdoneu, sóc un desastre, però...
Escolta, gràcies per passar, eh? Jo sé que ara...
Al contrari.
Quan m'he acabat d'assajar, tinc ganes d'anar a casa i gràcies.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, eh? I... Adéu.
Vale, gràcies. Bé, aquesta era la primera o la segona sorpresa de la nit. No vindrà cap més cantant de la producció, el que potser sí que tenim alguna altra sorpresa, ja us diré ara aviat. Dit això, com us estava dient, les múltiples estrenes d'aquesta òpera, perquè clar, primer es va estrenar al Cairo, però Verdi no va assistir-hi i de fet, on es va implicar realment en l'estrena va ser a l'estrena de la Scala de Milà, que va ser el 8 de febrer, un mes i poc, no arriba a 2 mesos, l'any 72, a l'Escala de Milà, on ell sí que es va implicar personalment, on també el senyor Auguste Mariette també va estar al tanto de que la curació i tot això fos coherent, tot i que a Aida no passa en un temps molt concret, no és concret exactament quina època de l'Egipte de l'antiguitat succeeix, però diguéssim que fa una idea de com hauria de ser. I després, ja com va venir aquí? A Espanya es va fer per primer cop el teatre principal, que és el teatre que hi ha una miqueta més avall a la Rambla, baixant a la dreta, i l'estrena al Liceu, en canvi, va ser l'any següent, el 77, el 25 de febrer del 77, ja el Gran Teatre del Liceu, fins a arribar a les 450 i pico d'escaig de funcions que encara estem anem sumant d'aquesta Aida. Aida és una òpera que ho té tot, és una òpera que agrada al nouvingut i que agrada el que hi anem sempre. És una òpera que no te'n canses, que és difícil de cansar-se perquè ho té tot. Quan penseu en Aida, aquesta és la pregunta que us volia fer, quin adjectiu us ve al cap? Vull dir, penseu una mica, que si ho haguéssiu de definir...
Espectacular.
Espectacular. Sí, alguna més? Algo així, per aquesta banda? Faraònica, espectacular, grandiloquent, oi que sí? És el que pensem, i efectivament és així. És una òpera que estarem 4 hores aquí al teatre, però bàsicament perquè hi ha molts canvis d'escena, molta cura, perquè com sabeu és una producció històrica de Mestres Cabanes que s'ha de cuidar. Però l'òpera, si veu el CD, són 2 hores i mitja, 2:40, només. Però Aida té la grandesa, precisament, de no ser només espectacular.
Aida, la grandesa que té Aida, i per això ens sedueix, és que Verdi va saber combinar i alternar aquests grans moments d'espectacularitat amb moments sobtadament intimistes que fan com un zoom quan no és possible fer zoom, amb una tècnica pràcticament cinematogràfica abans del cinema, en la qual passem de les grans avingudes de Tebes al drama personal i humà d'una persona que està patint, com nosaltres. I això és la gran potència, jo crec, d'Aida. I això ho veurem durant el dia d'avui. Com altres novetats, veureu també que no deixa de ser un drama amorós, un triangle amorós, entre, com sabeu, Aida, el capità egipci, Radamés, el capità egipci, Aida, que és una esclava etíop, però que en realitat està en l'anonimat perquè és una princesa etíop, la filla d'Amonasro, el rei etíop, i és un amor prohibit, un amor clandestí, i per embolicar la troca resulta que el capità aquest les tira totes loquites i l'Amneris, que és la filla del faraó, ni més ni menys, també està boja per ell, però ell no és correspost i no pot, diguéssim, tampoc donar-li carbasses de manera massa evident. Això és el drama, diguéssim, de romance i de novel·lesc, però a aquest drama se li sobreposa el drama més aviat polític o el conflicte polític. Aida es trobarà en un cert moment entre triar entre la seva pàtria, el seu pare, la seva família, i entre la persona que estima, que és l'enemic, i que tant si mor un com l'altre ho passarà malament. O sigui que això veureu que també és un dels temes recurrents dins dels arguments d'òpera, sobretot també de Verdi. Com que no em vull extendre massa, i això ho anirem desenvolupant durant la conferència, sí que això són els personatges dels quals us he parlat, Radamés, Aida, Amneris, recordem Ramfis també, que és baix, el rei també és un baix, però la importància, diguéssim, el que canta més i el que té més protagonisme en aquest cas és el sacerdot suprem, que és Ramfis. I després Amonasro, rei d'Etiòpia, pare d'Aida, que és baríton. Com podeu veure, Verdi sabia escriure per totes les veus. Aquí tenim un tenor, una soprano, una mezzo-soprano, un baix i un baríton, que tots tenen moments de gran importància i que escriu molt bé per totes i cada una d'aquestes veus. Per exemple, per fer un exemple fàcil, Puccini escriu molt bé per soprano lírico spinto, tenor lírico spinto, i els pobres barítons, baixos i mezzo sopranos, no els hi donava més que quatre línies, i qui sigui capaç d'armar un concert d'àries de baríton i mezzo soprano de Puccini, doncs ho té clarament difícil, perquè no n'hi ha. En canvi, de Verdi podem dir que no només dona protagonisme al tenor i al soprano, sinó que té grans àries per baix i, sobretot, la construcció d'una vocalitat famosa, que és la del baríton verdià, inclús, s'arriba a dir. Li dona papers de tanta preeminència com, potser no és el cas d'aquesta òpera, tot i que és important, però tenim l'exemple de Rigoletto, de Simon Boccanegra i de molts altres barítons, el Germont de la Traviata, vull dir, molt interessants, el Conte de Luna, Renato del Ballo in Maschera, molt, molt importants, que desenvolupen, són un pas endavant per el tema de definir la veu de baríton. I aleshores, si entrem ja a la trama, ens trobem a l'egipci, a Egipte, en un moment convuls, en guerres entre Etiòpia i Egipte, on Radamés està somiant per esdevenir el capità suprem que guiarà les cohorts egípcies, i canta aquesta primera ària, famosíssima i temudíssima primera ària, temudíssima pel tenor, pobret, que ha de sortir i el primer a enxufar aquesta ària tan bonica, tan difícil, i sense veu, diguéssim, apenes trepitjat escenari, i el que li queda. Clar, dius, i per què no escalfen més si surten freds i nerviosos? Doncs perquè l'òpera és llarga, i si ja ve molt calent, diguéssim, potser no l'acaba. Aleshores, també ha de mesurar-se una miqueta fins a quin punt arriba o no arriba. Per això moltes vegades la Celeste Aida ens deixa amb una sensació una mica destrempada. Els tenors encara estan una mica vocalitzant, estan una miqueta trobant la veu, l'acústica, el calor del públic, i estan molt nerviosos. Tan nerviosos com la famosa Espantà, que va protagonitzar, tots sabeu, el Roberto Alagna el dia de la inauguració de l'Aida de la Scala, el 2006. Va cantar la Celeste Aida i no ho va fer malament, però el van esbroncar de mala manera, perquè a Milà, doncs, bueno, Verdi, a Milà, on es va estrenar l'Aida, doncs, diguéssim que és tocar-li algo sagrat. I diguéssim que no va caure bé i li van fer buuuh! I aquest senyor, doncs, tenia tanta pressió que va dir jo no aguanto l'òpera així, si la primera ja m'esbronquen, i va dir adéu, muy buenas, i se'n va anar. I això està a YouTube, ho podeu veure. És bastant espectacular. Bé, dit això, que és safareig de l'òpera i no porta gran cosa més que afició, podem sentir un trosset d'aquest Celeste Aida per un dels més grans tenors del segle XX. No us la poso sencera, us poso cap al final. Veieu aquesta gravació en viu, que aquest senyor no sembla ni nerviós, ni que ho estigui patint, ni res. És el senyor Luciano Pavarotti, a Viena l'any 84. És per llogar-hi cadires. Si passa. Il tuo bel cielo vorrei ridarti, le dolci brezze del patrio suore, un regalo seco sul trinco sertis. El que va fer aquest senyor Luciano Pavarotti, que jo veig que estic comentant, a part de cantar molt bé tota l'ària, i amb grans frases, amb gran fiato, que és també difícil, no?, agafar aire per aguantar aquestes frases tan llargues i sostenidudes, és que a l'agut final, en comptes de fer el que tradicionalment es fa, que és, doncs, ficar l'agut, no?, fer el pinyol, que se'n diu, i fer-lo ben gran perquè aplaudeixin fort, doncs no, ell una miqueta té el bon gust, de, almenys aquest dia que el devia tenir bo i diu que avui ho intentaré, d'apianar, que se'n diu fer un diminuendo. La paraula tècnica és diminuendo, diminuir la veu des d'una plenitud, una emissió franca, oberta, en forte, fins a fer piano, 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 i fer aquest diminuendo que, i fer una nota llarguíssima, com heu pogut veure. Per què? Perquè l'orquestra no acaba a mig de sol, xim-pum, no. Fa... És un morendo, no? és un cant d'amor. T'estimo. No, t'estimo, vull conquistar les Gàlies. No, és t'estimo, és dolça. Aleshores, clar, és molt difícil, amb els nervis, això, fer aquest agut i a sobre intentar jugar-se-la, rizar el rizo, fent aquest filat de veu, aquest diminuendo, doncs no molts ho fan, i sobretot en viu. I en gravacions d'estudi tenim alguns exemples molt bonics, però que mai sabrem si són veritat o no. Aleshores, jo sempre vaig al directe, i això és veritat, no hi ha trampa ni cartó. Ara, si voleu sentir un senyor que cantava també aquests filats en viu, encara millor, és aquest senyor d'aquí, que es diu Franco Corelli, que et pot agradar més o menys en algunes coses, però diguéssim que aquesta última nota l'abordava. Franco Corelli, qui el conegueu, és una veu de bronze, una veu, potser no és d'or, però és molt masculina, fosca en el centre, però molt brillant a l'agut. El que té Franco Corelli, a part de que era guapo com ell sol, de fet a Itàlia les senyores l'anaven a veure perquè quan feia l'aida li posaven cada vegada la faldilla més curta. De fet, li deien, corroboreu, coixa d'oro. Li deien, cuixes d'or, imagineu-vos. Bueno, per qui l'hàgim sentit en disco, també ens agrada, encara que no li veiem les cuixes, perquè aquest senyor després, quan cantava, en directe, per exemple, això és una gira del Metropolitan per Estats Units i algú que la va gravar en pirata. No? Doncs no la foto, sinó el que us posaré ara. De Franco Corelli, que també devia tenir un bon dia, tot i que Corelli era de poruc i molt. Era una persona que no volia sortir mai a l'escenari perquè patia molt de nervis. No? Era famós per això, del trac escènic, de la por escènica. I clar, sortir i fer la Celeste Aida és el pitjor que li poden fer un tenor amb pànic escènic. I aquest senyor no només es va sobreposar, sinó que aquell dia va dir, avui faré el diminuendo, i mireu com el fa. Llarguíssim i preciós. Apagar les llums. Bé, ara és un àudio, ara és un àudio, no us importarà. A les properes vídeos passarem les llums, a veure si puc demanar... Sí? Em diuen que sí. Devia ser la cabose, no? Perquè, si us adoneu, fa la veu en plena potència, fa el diminuendo, però no arriba mai a ser falset. És veu plena i lliure, no està constrenyida en cap moment. És fàcil, és bonica. Doncs bé, això era tan gran, també. Aquest és el senyor que cantarà el primer repartiment aquí al Liceu, i us aniré passant algunes fotografies que han penjat a la web d'Antoni Bofill, les fotografies de l'antepiano, i podrem veure una mica la producció que segurament ja coneixereu, però així ens posem al dia. I ara ve la segona sorpresa de la nit, i l'última ja, És que jo l'altre dia vaig fer un concert benèfic a Sarrià i va cantar una noia que coneixia del Facebook, una soprano de Tarragona, que m'havien dit que cantava molt bé, però jo no l'havia sentit mai. I aquell dia va sortir i va ens canta una ària de l'Aida, o Pàtria Mia. I ens vam quedar tot amb la boca oberta, perquè jo no la coneixia. Va cantar bonic, bonic, molt bonic. I li vaig dir, escolta, Carolina, es diu... No vindries avui al Liceu a cantar-nos a la Pàtria Mia? I dit i fet, ha vingut aquí. Us vull presentar a la soprano Carolina Fajardo, de Tarragona, que volem agrair amb aquest aplaudiment. Com no tenim l'orquestra al Liceu, que estàvem assajant, no hi cabríem tots, això sí que ho farem en piano, i ens acompanya a més un gran pianista d'aquí de la casa, que és el pianista Rodrigo de Vera. Un aplaudiment. Gràcies, Rodrigo. Us poso la lletra... No feu karaoke, canta ella, sisplau. Simplement en italià i en català, perquè sapigueu què està passant. Aquí, Carolina, això és el començament del tercer acte, on hi està sola, de nit, a la riba del Nil, bueno, idíl·lic, no, nois? I aquí canta una àrea molt íntima, que és O Pàtria Mia, no et tornaré a veure mai més. I té aquesta enyorança per Etiòpia, oi? Doncs no dic res més. Thank you. Caram, quina emoció. La Carolina, que té molt bé, a part de la veu tan bonica, i que a vegades aquesta àrea i les sopranos solen tenir una veu molt gran i molt convincent en aquest sentit, però poder-se plegar a fer aquests pianos i aquesta sensibilitat, no tothom ho fa, i sempre és agrair quan hi ha aquesta sensibilitat, sobretot en una àrea tan íntima i tan bonica. Ella està estudiant tècnicament amb la Carmen Bustamante, que és una gran professora d'aquí a Barcelona, i expressivament també amb un altre gran mestre que està per aquí a prop, i que ja us en parlarem. Aquesta és l'Àngela Mit, que serà l'aida d'aquesta producció, d'un dels repartiments. I, com veieu, tot això d'aquí darrere és talons de paper pintat del senyor Mestres Cabanes, d'Històrics, no? Aquesta producció històrica que està restaurada i, diguéssim, que fa goig de venir, que tothom, que ens queixem molt de que hi ha les produccions modernes, que com ens molesten, no? I de tant en tant que vingui una com aquesta per tornar a mimar-nos, doncs també va bé. Ara, si totes fossin així, també al cap d'un rato ens avorriríem, ja us asseguro. Però, a més, ja va bé contrastant que el menú sigui variat. Dit això, algunes imatges més. I aleshores, una de les millors aides de la història, en disc, en escena, i un dels seus cavalls de batalla, va ser precisament la nostra gran soprano, Montserrat Caballé, que tots coneixem i que tothom encara estem, diguéssim, lamentant la seva pèrdua. La Montserrat Caballé era capaç de cantar aquest rol, precisament aquí, on les funcions històriques, en Plácido Domingo, de la qual recordem moltíssim. Ens va deixar testimonis, molts testimonis, diguéssim, de gravacions. Us vull posar un trosset petit del final de l'altra àrea, Ritorna Vincitor, on s'està barallant entre les possibilitats d'això, no? Aquesta dualitat entre l'amor a la seva pàtria, el deure, no? Diguéssim, familiar, i l'amor per Radamés, el seu amor, que tindran que lluitar els uns contra els altres. I tant si recolza un és una tortura, com si recolza l'altre. Aquest és el text d'aquesta final d'àrea, que no va ser... va entroncar-se amb la gran tradició també de les pregueres, de les pregàries, que habitualment en un moment o altre de les òperes sèries tenien que aparèixer des del bel canto, no? I aleshores aquí no és una pregària com a tal, però sí sembla. De fet, al final es converteix en una pregària. Ella diu: els sagrats noms de pare i de mare no puc pronunciar ni recordar, perquè per l'un o per l'altre, confusa i tremolosa, voldria plorar, voldria pregar. I aquesta és una secció que ha contrastat ja amb el recitatiu d'abans, que s'ha confós d'alguna manera amb aquest començament d'àrea, perquè cada vegada el discurs és més fluid i no hi ha tanta diferència entre el recitatiu, l'àrea i la cabaleta que conformaven l'estructura, diguéssim, de totes les òperes anteriors a Verdi, que li anomenaven la scena, la escena, no? Era una estructura, diguéssim, arquetípica que s'anava repetint i que a partir de Wagner doncs aquí es nota que ja no es podia tornar enrere i cada vegada el discurs musical era més amalgamat, més fluid i, diguéssim, no hi ha números tancats de tal manera. Segueixen haver-hi àries, però les seccions, diguéssim, que es van sobreposant una a l'altra i es van contrastant d'una manera molt més fluida. I aquí veurem com, d'aquest moment convuls, que l'orquestra està transmetent aquesta angoixa, de sobte es calma tot i comença pròpiament la pregària amb aquest adagio o aquest cantabile. Aquí encara està, diguéssim, renegant. Però la meva pregària es transforma en blasfèmia. La por és delicte, el plor és delicte per a mi i és culpa el sospir. La meva ment està perduda en la nit fosca i en aquesta angoixa cruel voldria morir. I aquí és on canvia tot i comença el nu. I es dirigeix al Numi, als déus, i fa aquesta pregària amb aquesta gran bellesa melòdica i amb aquesta sensibilitat i aquests pianíssims marca de la casa de la senyora Montserrat Caballé. Anem a sentir-la? Si us sembla bé aquest trosset? Aquesta és una foto d'aquí del Liceu, per entendre el Liceu, en aquesta idea famosa. Clar, quan us he preguntat quina és la paraula que us vindria al cap quan penseu en Aïda, és espectacular, grandiloquent, no? I si algú no conegués Aïda i li posés això, diria, què m'esteu dient? És la cosa més sensible i delicada del món, oi? Clar, jo, qui em conegui, sabeu que bueno, la cabra tira el monte i moltes vegades he posat a la... I poso com a exemple la Montserrat Caballé, perquè és un referent ineludible. I de fet, la meva sorpresa ha sigut, quan ja tenia això muntat i anava a posar aquesta àrea, quan la Carolina Abella em diu, escolta, és que jo estic estudiant també amb el senyor Carlos Caballé, que és el germà famós de la Montserrat Caballé, que va acompanyar tota la vida i va ser bueno, el tàndem perfecte que us he d'explicar. I aleshores, i de sobte ja em diu, no, és que a més, avui vindrà aquí. I ostres, jo m'he quedat de quadros. I he vingut a més amb la seva filla, la neboda, que es diu massa, també Montserrat Caballé. O sigui que us agraeixo molt que hagi vingut. I bueno, ja sé que no us agraden els homenatges, però una miqueta sí. Aquest és el de Vivian. Així que gràcies per venir. Ja està, no us fas patir més, ja està, que me diu, no diguis res, no diguis res, però jo li tinc molt de carinyo a aquests senyors, que li va dir ment a la Montserrat. Aleshores, seguim pàgina, seguim endavant, amb aquesta Aïda, i aleshores l'Aïda espectacular on queda? Doncs tothom recordarà la famosa marxa triomfal, com no, i això és una també de les característiques que us he de comentar. Diguéssim que en aquesta època, a part de la influència de Wagner, també hi ha la influència de la gran òpera francesa. Gran òpera francesa és parlar de Meyerbeer, Giacomo Meyerbeer, que era el que lo petava, Máximo, a París, i va establir el cànon de la gran òpera. Tenia que ser una òpera en 5 actes, en francès, tota musicada, sense recitatius parlats, amb, on hi hagués un ballet, això sí, però mai el primer acte, que per això el Wagner el van cascar, perquè quan va fer el Tannhäuser, no era? I perquè fos el primer acte, i clar, la gent de bon to arribava al segon acte, i quan van arribar al teatre, al segon acte es van trobar que el ballet ja l'havien fet, i això no es fa. Era molt mal educat posar el ballet al primer acte. Bé, la qüestió és que al senyor Verdi, sí, li va semblar una mica massa, però va fer 4, que no està mal, i va posar aquest ballet també. I quan parlem d'òpera com a art total, és un dels exemples. Jo sempre dic que l'òpera és l'art total perquè conflueixen totes les arts, i aquest és un dels exemples. En una sola nit pots gaudir de literatura, de teatre, de música, de tots els músics de l'orquestra, de tot tipus de veus, com heu pogut comprovar, i no només això, sinó també l'escenografia, la pintura, l'arquitectura que ens envolta, i també la dansa. Aleshores, en aquest cas, per la... que són fotografies dels ballarins que veureu aviat, doncs inclús aquests forçuts que fan una sèrie de, bueno, d'espècie d'exhibició de lluita. Clar, ens quedem amb la marxa triomfal. La marxa triomfal que tothom coneix, que tothom coneix, bueno, que fins i tot els camps de futbol, no? La canten, la, 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 la. Doncs bé, doncs, és també una obra d'art en el sentit de que, si us fixeu, Verdi va voler donar-li aquesta aproximació a Egipte. Era molt difícil d'aconseguir-la perquè no tenim música egípcia, no hi ha CDs i gravacions de música a Egipte, de l'antic Egipte dels faraons, evidentment. Amb la qual cosa ell se la va tenir que inventar una miqueta. I el que sí que sabien per dibuixos i tot això és que hi havia moltes bandes, que hi havia una tímbrica, doncs, molt de vent metall, de percussió, i això és el que va voler intentar afegir i donar-li aquests aires una mica exòtics. A la marxa triomfal d'Aida, el protagonista absolut com a instrument és la trompeta. Una banda de trompetes que no són trompetes normals. De fet, he rescatat un trosset de vídeo de l'Escala de Milà on han sigut, clar, qui no, si ells, si no ells, doncs recuperar la trompeta original que Verdi va pensar per aquest tipus d'espectacle, que era una trompeta més llarga, amb un sol pistó i no tres, que és molt difícil de tocar, però que té un soroll, un so particular i característic que ara podrem sentir. Dit això, ara que la posem la famosa marxa triomfal que l'hem sentit tropecientes mil vegades, aprofito per explicar-vos una cosa més. Fixeu-vos que quan torna a reaparèixer el tema famós, pa, 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 la segona vegada no és igual que la primera. No és exactament igual. De fet, hi ha algunes de les trompetes que toquen una nota insistentment fins al final, que d'alguna manera ve a subratllar la melodia bàsica. Aquesta nota té un nom en música, es diu nota pedal. És la mateixa nota sempre repetida de manera insistent, diguéssim, o regular, i diguéssim que encara que canvi l'harmonia, es va mantenint fins al final, fins que tot quadra. I això, bé, jo abans hem parlat de que era un diminuendo, que era un filato de la veu, que és tot això, que és el falset, doncs ara parlem d'una nota pedal. Anem a sentir això. Podeu apagar les llums? aquí. L'heu sentit aquesta... Sí? Tot plegat. Això és una marxa militar, una marxa triomfal, una marxa noble i solemne, perquè estan tornant victoriosos de la guerra. Després, tot just un tallat, comença el ballet. És, sol ser un ballet força exòtic, perquè el tema dona bastant de sí. Si sentiu bé aquest ballet, jo li trobo bastantes referències, o bastanta, almenys des del meu punt de vista, bastanta influència de Rossini. Hem parlat de Wagner, però també de Rossini, perquè Rossini, si tenia una cosa, era el ritme, i que agafava un patró rítmic i l'anava repetint de manera matxacona i feia aquests famosos crescendos que podien durar moltíssims compassos. Bé, el sentit del ritme i del patró rítmic és molt escaient per un ballet on uns ballarins han de posar uns passos. Si tu els hi fas ballar un ballet que et gira de manina, estan fotuts. Perquè una àrea de Puccini, perquè va fluctuant de tempo, perquè ara hi ha un tenuto, perquè ara cau, o sigui que necessiten tenir un ritme, diguéssim, on saber on detenir-se, no? I aleshores, si sentim un trosset d'aquest ballet, ho podrem veure. Apaguem la llum? He posat un fragment per una mica il·lustrar això que us acabava de dir. Dit això, aquí és on ja acaba la marxa triomfal i entra victoriós Radamés. I quan entra Radamés ja no és una marxa tan diguéssim, solemne i tranquil·la. Ja aquí comença el heavy metal. Vull dir, a mi ho sento, però quan arriba aquest moment tinc unes ganes de poder-me aixecar de la cadira. Vull dir, ho sento, però a mi m'agrada l'òpera, però m'agrada també viure-la. I quan em diuen que l'òpera és això, doncs, d'aquests prejudicis, que és avorrida, que és difícil d'entendre, que la gent jove li costa entrar, jo els hi poso això i, vamos, diguéssim, és un subidón màxim. O sigui, que em diguin que, vaja, arrecto a qualsevol Lady Gaga, Beyoncé, qui vulguis, a tenir un moment tan estel·lar i de subidón màxim com és aquest moment on que per fi arriba. Com construeix això? A part que tens tota l'orquestra, un tutti orquestral brutal, s'afegeix al cor. El cor aquí és un personatge més, que té una gran importància, i que es van sobreposant les melodies, ja sigui de les dones egípcies, com que canten molt més, que tenen la línia melòdica, diguéssim, horitzontal, no? S'interreixa el loto a la... amb la música molt més vertical i rítmica dels sacerdots, de les veus greus. Glòria, pom, pom, pom. És que es mesclen, ja havien aparegut abans de la marxa triomfal de les trompetes, aquestes melodies. I aquí conflueixen, per fi, per donar de tancar el llaç d'aquest gran moment coral. Amb unes pujades i amb uns clímax que es van sobreposant propis, bueno, diguéssim, del millor Wagner, per mi, ho sento pels wagnerians, però a mi aquí està l'alçada Verdi, i qui no vibri amb aquesta música és que no tiene madre, no? No pot ser, això no pot ser, no té sentiments.
Oh,
No sé vostès, però a mi que em faci vibrar com aquest d'aquesta manera, només hi ha Verdi i Freddie Mercury. Vull dir-te... Vull dir, són els únics que aconsegueixen posar-me de subidon com aquests. Dit això, hem vist la grandiloquència, l'espectacularitat que tots estàvem esperant d'una ida com Déu mana, on els teatres fan mans i mànigues per anar traient figurants i coristes i encabir gent a l'escenari. I aleshores passa el típic, no? que sabeu tots la triquiñuela, de fer passar els figurants una vegada i quan van per darrere de l'escenari deixen el seu escut, agafen una llança i tornen a passar una altra vegada. I deixen la llança i agafen un cesto de frutes i bueno, van passant 4 o 5 vegades fins que bueno, sembla que hagi passat allà doncs, mitja plaça Catalunya. Dit això, i això és real, no és una broma, això com us penseu que ho fan? Dit això, amb aquests grans escenaris de Mestres Cabanes que no parem de reivindicar, doncs apareix per fi el baríton, Amon Asro, el rei etíop, també disfressat de pobre guerrer, però que sí que es revela que és el pare d'Aïda. I aleshores, quan Radamés demana clemència pel poble etíop, doncs els deixa marxar, però deixen com a hostatge a Amon Asro. Sempre i quan doncs, ell confien en la seva paraula dient que el rei etíop ha mort. I bé, doncs... Així és, però el rei que sap que Abneris va al darrere de Radamés diu, doncs mira, doncs a part d'aquest regal que tu m'has demanat, et donaré encara un altre regal, que és donar-te la mà de la meva filla, Abneris. Això vol dir que ell podrà ser algun dia el rei d'Egipte. O sigui, no es pot somiar una glòria major. Però clar, aquí està el conflicte de Radamés dels seus somnis professionals amb la seva vida amorosa i familiar, diguéssim, que és una altra. I aquí, diguéssim, tenim el drama servit. Sabeu que al final d'aquest acte, del segon acte, hi ha la famosa versió aquella de la Maria Callas a Mèxic? La teniu present? Hi ha una versió pirata que era bueno, unes funcions espectaculars amb Mario del Mónaco, amb Maria Callas, us podeu imaginar. I estaven els dos, bueno, que traien foc pels queixals a veure qui feia l'agut més llarg i a veure qui, diguéssim, tenia més pebrots, per dir-ho diguéssim malament. I la qüestió és que la Callas, que està en plenitud als anys 50-51, doncs va decidir que al final d'aquest acte se'n va anar a un sobreagut que no està escrit, que és un mi bemoll sobreagut, que és propi d'una soprano lleugera. Diguéssim que l'Aïda, amb prou feina, si fa un do ben fet, ja podem estar contents. Però estem parlant d'un do, re, mi, bemoll, no? Diguéssim. Algú va gravar, i si voleu buscar a YouTube ho trobareu, és força espectacular. Espectacularíssim. Fa un tro d'agut que, bueno, que no se l'acaba. Es menja l'orquestra, l'escenari, el Mario del Mónaco i a tothom amb patates. Això al Mario del Mónaco no li agrada gens, segurament. Ja us dic jo que no. La qüestió és que això és de bon gust o és de mal gust, no ho sabrem mai, però espectacular sí que haurà un rato i bueno, són aquestes cosetes de l'afició. Després anem a prendre alguna cosa i m'expliques la veritat de tot plegat, Carles? No és per explicar-ho aquí en públic, però... La qüestió és que us poso deures, si voleu sentir això ho trobeu a internet. Dit això, arribem al tercer acte, l'acte del Nil, del riu Nil, on us he explicat que és de nit i Aïda, tota compungida perquè troba a faltar la seva pàtria, doncs està esperant que arribi Radamés i pugui parlar amb ell després de tot aquest sidral que s'ha muntat. Ostres, que li casen el nòvio amb la filla del rei. A veure com ho farem, això. I aquí a Monàs Rosco li diu a Aïda. Tenen un duo espectacular i preciós que diu, tu ens has d'ajudar perquè això no pot ser, hem d'aconseguir fugir d'aquí i derrotar els egipcis i tu m'has d'ajudar. Hem de fugir i el canta jo tan bonic de Rivedra i le foreste embalsamate, na-na-na-na-na-na-na-na-na, que li diu, tornes a veure el teu país i els boscos plens d'olors i tot plegat i d'alguna manera li ven la moto, no? I després això l'està manipulant. I la manipula després quan li diu no pot ser perquè jo estimo Radamés, com pots preferir? No? I comença a fer-li l'altre joc, de poli bueno o poli malo. I comença a manipular-la dient doncs no pot ser Vull dir-te, doncs morirem tots i tots moriran perquè aquest desgraciat de nòvio teu ha matat a nens i fills i dones i no li ha importat res i comença a fer, diguéssim, aquest xantatge emocional a la bèstia. I arriba un dels moments àlgids de l'òpera, que és aquelles frases que també doncs, tothom que li agrada l'òpera de tant en tant doncs, té gravades a l'habitació, no? Diguéssim que si tinguéssim la carpeta d'adolescents, no? El superpop, posaríem «Non sei mia figlia dei faraoni, tu sei la schiava». Oh, quan arriba aquest moment, madre de Dios, hi ha frases a les òperes que reconec, vull dir que l'òpera té les seves frases, i una és aquesta, «Non sei mia figlia». I aleshores, el baríton aquí, que té poc paper i no té ària, doncs diu, aquí ho deixa tot. I ho deixa anar tot, i bueno, fot allà un pinyol també i uns alardes de veu que la gent... Abans doncs, ho reaccionava una miqueta a lo hooligan de futbol i aplaudia a mitja òpera, ole, bravo, bravo, amb gran exaltació. Un d'aquests grans barítons que ho va fer, per exemple, aquí bueno, unes fotos del final d'acte on demanen clemència al rei i la cara contents que se'ls hi posen a Radamés i a Apneris perquè, ei, doncs us quedeu permesos. Aquest és l'acte del Nil, amb Aïda i el seu pare, diguéssim, tenia aquest intercanvi de paraules, i he trobat una gravació en viu d'aquest senyor que és un Mario Tsanasi, que qui no el conegui és una bèstia parda. A part de que té una veu espectacular, té una dicció boníssima. I em sap molt greu que l'àudio que us posaré ara no sigui de major qualitat, però tot el que diu i com ho diu, les inflexions i el torn de veu que té aquest home, que és una trompeta, és brutal. Veureu com fa un alarde de vocalitat i d'expressivitat una miqueta a l'antiga. Avui en dia els directors d'orquestra no deixarien un baríton fer aquestes coses que fa ell, però efectivament arrenca l'entusiasme del públic. Que plogui, estan aplaudint. Sí, una pregunta? No, evidentment... No, sí, tenia una vida longeva, però no tant, eh? Evidentment és una errada de 1827, no, 1927, any 2000. Està fent trampes? Ah, dice este señor que hacemos trampas porque ponemos estos monstruos y luego comparamos. Això és veritat. Els cantants d'òpera ara ho tenim doblement o triplement difícil. Perquè... No ens deixem fer això, hem de fer-ho com està la partitura. No ens deixem fer talls, ho hem de fer tot com està, vull dir, tot el que està escrit, amb la qual cosa és més cansat. I a més hem de competir amb aquestes bèsties vocals, amb el volum a tota pastilla de l'alta fidelitat. I això, clar, en un teatre a 30 metres no és el mateix. Això és veritat. I a més, clar, cada vegada que tens que sortir a cantar la dona immòbil, tothom està esperant, té a l'orella la dona immòbil del Pavarotti. I dius, ostres, com pots... O de l'Alfredo Kraus. Aquí hi ha gustos per tot, veig. Dit això, sí, bueno, és una mica el ritme d'antanyo, com anaven les coses. Dit això, la cosa va endavant. Com us heu fixat, si us heu fixat, Sí, hi ha moments aquí que s'assembla una miqueta ja que ja deriva una mica cap al verisme. Pràcticament ja estan cridant, ja estan no cantant unes notes, sinó expressant amb crits el que està passant, amb pos d'una veritat dramàtica molt truculenta i molt, molt xocant, no? Això també és els estils de l'època. Avui en dia el senyor Muti no et deixaria fer aquestes coses. El director, que com sabeu, és molt fidel a la partitura. Dit això, per què veiem que Verdi ha evolucionat? Perquè a Verdi li retreien una cosa, que era que la música, l'acompanyament era molt, molt fàcil, molt, molt, molt senzill. Que de fet era el típic, el que deia el xum-pam-pa, xum-pam-pa, xum-pam-pa. És veritat, tu vas a un concert i toquen xum-pam-pa i no saps si has de cantar la donna è mobile, qual più mal ve, o xum-pam-pa, xum. Liviamo, liviamo, nenietica, nenietica, o xum-pam-pa, xum-pam-pa, xum-pam-pa. Farmi vener le lacrime, pampa chum pampa orrenti. És veritat, o chum pampa chum pampa chum pampa pari, no, pum pam pam, més lent, és el mateix però més lent, pum pam pam, Parigi o cara, noi lasceremo, chum pam pa, chum pam pa, chum pam. I és així, és així. No, 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 gràcies, gràcies. Però, diguéssim, també ho feia Schubert i no passava res. Saps què vull dir? En canvi, quan això diu el Muti en una entrevista, és que quan fa Schubert xum-pam-pa, totes les orquestes austríaques ho toquen, bueno, com si fos allò... I per què Verdi no? No? Reivindica Muti. Aquí ha evolucionat Verdi, diguéssim, i ja no fa, ja no trobeu cap xum-pam-pa, cap ni un. De fet, l'orquestació és molt més evolucionada, molt més rica i variada, i us desafio a trobar-ne un d'aquests. Dit això, no sé quina hora és, que no vull allargar, que hem d'anar a sopar. Com l'òpera ja us ho sabeu, vinga, tirem milles. La qüestió és que ve aquesta escena del Nil on hi ha aquest duet. Moment. I el duet entre Radamés i Aïda, on Aïda, com ja sabeu, li intenta treure el secret de per on passaran els exèrcits egipcis per així traicionar Egipte i poder donar-li el secret al seu pare. I, bueno, i els enganxen i efectivament Aïda i el seu pare fugen, però ell, Radamés, es queda i acaba sent empresonat. I passa de la glòria, diguéssim, a la misèria en un sol acte, no? En una sola nit. Dit això... Veiem aquest final d'acte, una producció més moderna, ja que hem passat molt de memorabilia, que és aquesta de l'escala amb Violeta Urmana i Roberto Alagna, precisament, que tots tenim carinyo, sobretot després del gran èxit que ha fet aquí en aquesta casa amb Cavalleria i Pagliacci, fent aquest moment on ja han cantat el duet i es converteix en un trio, on Amonàs ressurt i els enxampa i els diu, doncs vinga, fugim tots, que ara que ja sé per on passaran els egipcis, les meves exèrcits els faran una emboscada i tal. I l'altre, oh, Déu meu, no, he traït a la pàtria, i diguéssim que se sobresalta. I per acabar l'acte amb fervor, apareix Abneris, que surt de l'acte del temple, i Traditor, i els enxampa, i bueno, passa tot això que ara veurem. Aleshores, què passa? En aquest moment, diguéssim, de sobresalto i de que passen coses, diguéssim, també... I aquest gran moment també que tothom espera, a veure què fa el tenor, que és sacerdote io resto a te. I és una frase, l'última frase que canta el tenor, que diu, sacerdot, aquí em quedo, vull dir, i em pots lligar a les mans que em quedo amb tu. Io resto, em quedo aquí i a la teva disposició. I aquí això està escrit en un si bemoll agut, que, com podeu veure, fa molts si bemolls el tenor. Em sembla que el Carlo Bergonzi els va contar i ens va dir que eren 20 i pico si bemolls, tota l'òpera fent si bemolls com un animal. Però en aquest moment, com que no hi ha orquestra, només hi ha alguns acords, diguéssim, que el tenor té la llibertat d'allargar molt la nota. I és un moment que fan això de sacerdote io resto a te, i ho intenten allargar tot el que poden. És una miqueta com a la Tosca, us en recordeu la Tosca, el segon acte, que el tenor no canta gaire, però hi ha un moment que té una gran frase, el Vittoria, Vittoria, que no hi ha orquestra i també pot atacar l'agut, que és un si bemoll. Victòria! Victòria! I tothom, a veure... I la música continua, no? Doncs és un moment d'aquests que estan esperant tothom a veure què fa el... Aquí el senyor Roberto Alagna no li deixen fer el que feia el Mario Filipeschi, que era una anada de mesura total, però déu-n'hi-do volia contentar la gent de l'escala, sense gaire èxit, però va ser intentar ser generós, com podreu sentir. Vam apagar la llum. Això era el final del segon acte, del tercer acte, i el quart i últim acte és el gran acte per Apneris, la mezzosoprano, que té el gran moment de duet amb Radamés, ja és sacerdote adunansi, que li diu, escolta, des del teu judici amb els sacerdots que et jutjaran, disculpa't i salva la vida. L'altre, no, no, perquè el meu honor, i a més Aïda ha fugit i estarà morta i no val la pena viure. I l'altre al final li confessa, no, Aïda viu. Aïda està viva, ha fugit, no l'hem trobada. Oh, quina gran alegria. La qüestió és que aleshores ell el jutgen i aquí ve una escena polèmica que el senyor Rogelier sempre diu que ens explica l'anticlericalisme de Verdi, i és veritat que en moltes òperes de Verdi els hi fa una miqueta de canya al clero. No la religió, perquè era religiós, però clar, el clero es veu que el tenia una miqueta l'espina clavada, de que si recordeu, Verdi va quedar vidu molt jove, just abans del Nabucco, abans de fer el Nabucco, se li va morir la dona i els fills i estava en un moment desastrós. Havia tingut un fiasco enorme amb un giorno di regno i diguéssim que aquest home volia plegar i obrir un forn de pa, vull dir, és que estava destrossat, no? I aleshores va fer el Nabucco i va fer un gran èxit. I allà és on va conèixer a Giuseppina Strepponi, que va ser la soprano que cantava Abigail i que després doncs, van relacionar una relació amorosa sense estar casats durant molt de temps. I aquest concubinato, diguéssim que, si no agradava aquí, imagineu-vos allà fa 100 anys, diguéssim que el tenia una miqueta mosca amb aquest tema. I diguéssim que diu el senyor Rogelier que va desenvolupar aquest anticlericalisme i aquí els sacerdots, doncs bueno, diguéssim que en boca d'Apneris es despatxa a gust, perquè els hi diu de tot, no? I és un gran moment per la mezzosoprano. Dit això, després ja ve el moment de la tomba, que és que el condemnen a... com sabeu, a morir emparedado, diguéssim, en una cova a sota del temple de Ftah. El Ftah és el déu, i aleshores ell està, diguéssim, tancat amb una gran pedra que tapa la sortida, i l'escenari es sol dividir en dos espais. Aquí no es veu gaire, però bueno, l'espai de sota on està ell i on estan celebrant, diguéssim, aquest ritual on hi ha Abneris plorant d'alguna manera la mort del seu estimat. I ell, la gran sorpresa, és que dins de la cova prèviament s'havia amagat Aïda. I per morir junts, que no hi ha cosa més bonica a l'òpera que morir i morir amb la teva persona estimada, no? Bueno, diguéssim que com no podien acabar bé, doncs és una òpera sèria, no poden anar, no poden fer un túnel i marxar. No, han de morir i alegrar-se'n de morir junts, perquè total, il valle di pianti, no? Un valle de lágrimas. I aleshores aquí Verdi va estar especialment brillant, perquè va fer una escena preciosa per coronar aquesta òpera. De fet, deia que estava emprenyant el llibretista perquè tinguessin els versos aviat, i com que no li arribaven i potser no li agradaven, diuen, se non è vero ben trovato, que va composar aquests últims versos, o terra addio, addio valle di pianti, per donar-li més emoció a la història, no? Abans o terra addio, que és preciós però bastant previsible, perquè en el fons no deixa de ser una mica un retrocés, perquè primer canta ella la frase i després la canta ell exactament igual i amb la mateixa música i el mateix text, i després un pont, diguéssim, ho torna a cantar tots dos junts. Això, diguéssim, que des de Verran no té su laure de la Lucia de la Mermur ja ho hem sentit tropecentes vegades, no és una gran innovació. Però on està la innovació, que a mi em sembla, és tota la part d'abans, on ara canta ella, i cadascú amb una frase d'una melodia inspiradíssima que després no es torna a repetir mai més, que és d'una grandesa, bueno, inspiradíssimes. Sentim això en una mítica versió, i ja us deixo marxar, de l'Arena di Verona, que precisament l'Arena di Verona, a l'aire lliure, és un anfiteatre romà on van pensar de fer òperes precisament pensant en aïdes i coses monumentals com aquesta que li escauen. Aquí canten dos dels més grans cantants del moment, un dels millors radamés del moment, que és Carlo Bergonzi, que li deien el tenor verdiano, inclús, el catedrático. Realment fa una creació del personatge. És una persona que a mi em fa crear afició, quan Bergonzi té una elegància en el fraseig, en la dicció, aquest cant rodó i mòrbid, però amb consistència. I que és capaç de plegar-se a aquests últims aguts, també si va molls, com no, amb una morbidesa, amb una suavitat molt pròpia d'aquest moment de recolliment. De fet, l'òpera tan grandiloquent que havíem dit abans, aquesta òpera espectacular, no acaba espectacular. Acaba amb una música tan bonica que et donen ganes de que ningú aplaudeixi i pugui sortir en silenci i mantenir aquesta, no, aquesta sensació a flor de pell. I no sé, a mi és impossible que passi això algun dia, però quan ho sentiu a casa, jo no sé, si us poseu aquest duo abans d'anar a dormir o un moment de recolliment, és preciós. L'òpera, suposadament tan espectacular, que ho és. Això sí, la moda de l'època, deixa'm estar quasi ja. De fet, no vull ser dolent, però un moment. Clar, l'elegància en el cant no es correspon a l'elegància escènica. Vull dir, en aquest moment, clar, destrempa una miqueta com han canviat les coses. Hem vist el senyor Alanya fent una producció i la no surt, l'altra, bueno, Violeta Urmana, fent una producció clàssica, que van d'egipcis a Egipte i no passa res. Però aquí estan actuant d'una manera molt més contemporània, perquè avui en dia els cantants també se'ns exigeix que, a part de cantar i tenir molt bona veu, doncs puguem actuar i fer un personatge creïble. En aquella època, diguéssim que el director d'escena no era el personatge més important d'una producció, i diguéssim que cadascú feia el que volia. Al final, clar, tu veus com actues aquests senyors i sembla un anunci de desodorants, perquè estan tot el rato així. És així, vull dir, i no passa res, però canten tan refotudament bé, perdoneu la paraulota, que no deixa d'enamorar-te la qualitat de l'art que poden arribar a desprendre. Aveva il cielo per l'amore creato, e io t'uccido per averti amata.
l'oblio dei sacerdoti,
il nostro inno di morte.
Le mie parti braccia spaveriti potranno, fatal pietra.
Pudere, Dio, 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 D
I així, així és com acaba, pace, pace t'imploro, pace. I acaba l'òpera. Dit això, alguna pregunta, algun comentari? No? Tot bé? Bé. Espero que, vagi, que aneu a veure-la, que la gaudiu, que l'aconselleu i que la gaudiu de veritat. Moltes gràcies per venir. Qualsevol dubte o comentari ens trobem a les xarxes socials. I ella era Leila... Sí, perdoneu. L'última gravació que hem sentit és una gravació des de l'Arena de Verona dels anys 60, anys 66, si m'apureu, de Carlo Bergonzi amb Leila Genscher o Genscher o... Genscher. Leila Genscher, una soprano turca magnífica, i l'altra, la Mineris, era Fiorenza Cosotto. Hi ha un DVD comercial de tota l'òpera, meravellós, si voleu sentir. Res, doncs dit això, gràcies per venir, fins a la propera.